És professor, però, col·laborador de Prehistòria, Antropologia i Evolució Humana de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya. També imparteix diferents màsters, no?, de Primatologia, per exemple, a la Universitat de Girona, o de Periodisme de Viatges a la UAP, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, no és solament una persona, diguem, dedicada a al món de la naturalesa, als viatges, sinó que també té una carrera acadèmica, per dir-ho així, cosa que està molt bé, perquè en aquests viatges realment imagino que s'aprèn moltíssim i aquesta formació és bo de transmetre-la després en un marc acadèmic universitari. Ha estat també Premi d'Investigació de la Societat Geogràfica Espanyola i, com us deia, doncs alterna això, l'aula universitària amb el barret Fedora, que en diuen, aquest barret tan típic dels viatgers. I és que el treball de camp el du a vagabundejar entre fòssils, animals i ètnies de selves, sabanes, oceans, deserts o muntanyes de l'Àfrica, Amèrica, Oceania i Àsia. Bé, ha publicat diferents llibres, i, per exemple, un dels primers és Los guardianes del lago, del 2001, després del Regreso a Galápagos, on, de fet, reconstrueix, reviu l'itinerari que va fer Darwin, Àfrica en 10 palabras, i dos llibres recents que us voldria esmentar i subratllar, perquè, a més, després els podreu trobar per part de la llibreria Nobel aquí a l'entrada, al vestíbul, que estan molt bé. Un es diu Dioses con pies de barro, de fet, el títol de la conferència d'avui, Animals invisibles i déus amb peus de fang. Això de peus de fang molt adequat per avui, a més, no? Doncs, precisament aquesta part de déus amb peus de fang es troba molt ben descrita, i no faré més spoilers, Dioses con pies de barro, aquest llibre del 2020. I l'altre llibre és una veritable meravella, no solament pel que conté literàriament, sinó sobretot també per la part visual, pels dibuixos que conté, que és aquest llibre que teniu aquí, que també porta una part del títol de la conferència d'avui. Es diu Animals invisibles, mite, vida i extinció. És un llibre que té un pròleg de Viggo Mortensen, actor. Està fet per Jordi Serrallonga i Gaby Martínez, que és una persona també molt interessada per la literatura de viatges, per això que en diem literatura de la natura. I les il·lustracions, que val la pena destacar-les perquè són memorables, les d'aquest llibre, és de Joana Santamans. Per tant, és un llibre que val molt la pena que el tingueu, perquè és un llibre per llegir i per mirar-lo. Aquest llibre és que realment el vas agafant, el vas llegint i rellegint, i trobes tota una sèrie de textos sobre espècies, animals, que ell ens comentarà al llarg de la conferència, que val molt la pena, doncs, això, de llegir i de veure. Per acabar, el que voldria és remarcar-vos algunes paraules d'en Jordi Serrallonga que són interessants, en entrevistes que li han fet. Ha dit coses com aquestes. No? Diu, les situacions més perilloses que he viscut en els seus viatges han estat amb un animal que es diu Homo sapiens. Sí. I un altre, parlant de la influència de Darwin i recordant una mica la conferència de la setmana passada amb la Núria Salant, en què reivindicava les dones científiques, voldria llegir-vos això, aquest text. Diu, Darwin em va marcar des de ben petit, per això m'acompanyen els meus viatges. No només la seva figura, també el seu esperit de feina. I no només ell, sinó també Mary Anning, que va ser la primera paleontòloga anglesa del segle XIX. Una dona, aquestes dones extraordinàries oblidades, malauradament, i que doncs, ell reivindica. Una altra citació diu, el coneixement només és possible estudiant a biblioteques, experimentant en un laboratori i alhora viatjant. El viatge no té per què ser a Tanzània, pot ser un trajecte en metro, o anar a la muntanya més al costat de casa nostra. El viatge ho és tot. També poden ser mentals, els viatges. Sense ells no podríem ampliar mires. No? I remarcar-vos també un element que segurament compartiu molts de vosaltres, perquè ell sempre diu que va créixer amb el cosmos de Carl Sagan, molts de sèrie, El món submarí de Jacques Cousteau, les sèries per la BBC de Sir David Attenborough i L'home i la terra de Félix Rodríguez de la Fuente, aquesta sèrie de sèries que han tractat la passió pel coneixement i l'habilitat per mostrar la nostra insignificància a l'univers. Això ens ha recordat aquesta pandèmia en què estem vivint, aquesta insignificància, no? Amb una considerable bufetada, no? Que hem rebut. No? Ens veiem, en definitiva, allunyats a vegades de la ciència i hauríem de veure que les lliçons que es donen a la ciència ens permetrien de reaccionar davant d'aquestes lleis de la natura que a vegades són implacables com les que estem vivint en aquests moments. Moltes gràcies.
Hola, bona tarda. Moltíssimes gràcies per les vostres paraules. Em sento molt honrat i de fet és una d'aquelles introduccions que trobo molt maca, perquè d'alguna manera heu reflectit el que més m'importa, que no és el meu currículum, sinó precisament la importància de conèixer. I vosaltres sou en una aula d'extensió universitària, l'aula de gent gran de Castellà del Vallès, no? I d'alguna manera que hi sigueu aquí en un dia tan plujós vol dir que teniu ganes de conèixer, que teniu ganes d'ampliar el coneixement, i jo seré el primer que avui aprendré de vosaltres. Això us ho ben asseguro. Donar les gràcies a la Junta Directiva de l'Aula de Gent Gran per convidar-me, i en especial també voldria fer un recordatori a la Montse Estrada, que em va contactar per repetir, perquè de fet m'heu convidat d'altres vegades. El darrer o l'anterior cop vàrem parlar d'en Darwin, vàrem parlar d'evolució, i aquest cop em vau demanar que potser fer una cosa diferent, i per suposat que a mi m'agrada moltíssim fer coses diferents, però clar, vam donar voltes i dir, i de què parlem, no? De què puc oferir. Evidentment hi ha molts temes, no? Podríem parlar de Tanzània, podríem parlar de Galápagos, podríem parlar de primatologia, però si més no, doncs com eren molt recents aquests llibres que heu esmentat, doncs de Dioses con pies de barro i Animals invisibles, vaig voler presentar-vos un tema, una temàtica, que barreja precisament aquestes dues idees. I el més important de les dues idees, del Déus en peus de fang i d'Animals invisibles, al final és que el desafiament humà a les lleis de la natura doncs pot comportar conseqüències. I dissortadament les hem viscut i som vivint-les i segurament seguirem patint-les. Segurament tots vosaltres teniu fills, filles, nets, netes, o la majoria, i de ben segur que nosaltres direm, bé, ja hem tingut una vida plena, hem fet moltes coses, però volem que hi hagi un planeta millor, doncs, pels que ens han de succeir, perquè la meva feina com a científic serà explicar-vos avui que si desapareix, i no patiu, però si desapareix l'espècie humana, que no passa res, el planeta continuarà, la vida en el planeta continuarà, malgrat desaparegui l'ésser humà. Però evidentment, des d'un punt de vista de persones que tenim una ètica, que tenim una moral i que tenim uns descendents, en molts casos, per suposat que una cosa és la biologia que ens diu que les espècies s'han extingit, moltes vegades hi ha hagut diferents extincions, però el que no volem és que s'extingeixi allò que ens estimem. I volem que això, que el planeta, com a mínim, romangui en unes condicions habitables perquè els nostres fills, filles, nets, netes, puguin jugar al carrer com vàrem fer nosaltres, puguin anar a la muntanya i no tinguin que anar tot el dia amb una mascareta o potser en el futur amb una escafandra, perquè haurem d'aïllar-nos de tota una sèrie de virus que cada vegada seran més emergents, de la contaminació o d'una superradiació com la que ja comencem a patir. Dit això, en primer lloc, havia pensat quina és una temàtica que podria ser molt interessant de parlar en una aula de gent gran, en una aula d'extensió universitària. Doncs primer, dir-vos una cosa, i compte, no va per vosaltres. Quan dic que en general, pues, si voleu, doncs ens agafem aquells personatges que més odiem o que més tirri els hi puguem tenir, tot i que vosaltres segur que sou persones bones persones i segur que no teniu ni enemics ni odieu a ningú. Però no deixem de ser una colla d'antropocèntrics, d'etnocèntrics i d'egocèntrics, no? I per parlar d'això, en primer lloc, ens centrarem en aquesta idea del per què déus amb peus de fang. Perquè, si ens fixem, existeix, o segurament n'heu sentit parlar, d'aquest terme que anomenem antropocè. Ara està de moda, agafeu un diari, agafeu una revista, molts llibres que s'estan publicant i ens parlen d'aquest període geològic, climàtic, com li vulgueu dir, que anomenem l'antropocè. És una nova era a nivell planetari o senzillament és el ressorgir de l'antropocentrisme? Bé, què us vull explicar amb això? Doncs que d'alguna manera els éssers humans vivim en un planeta fascinant, en un planeta que s'anomena Terra, on existeix una cosa realment impressionant que és la vida. A veure, que no em passa la diapositiva. Ara, què passa? Que durant molt de temps, com hem viscut en aquest planeta que anomenem Terra, ens pensàvem que nosaltres érem el centre de l'univers. Seria la teoria geocèntrica que ja va fer famosa doncs, a un astrònom i geògraf d'origen grec que va viure a Alexandria, que era Ptolomeu. Ptolomeu va dir que la Terra era en el centre del sistema solar i que alhora era en el centre de l'univers. Podríem dir que Ptolomeu no va ser ben bé el culpable. Els culpables van ser tots aquells que van venir després de Ptolomeu, que van agafar aquest model de perfecció en el qual nosaltres érem el centre de l'univers i van dir, i això va durar durant tota l'etapa medieval, arribant al Renaixement, i s'anomena això de dir que nosaltres som el planeta, que som en el centre absolutament de l'univers, el geocentrisme. Aquesta posició central on tot girava al voltant nostre sabeu que va portar doncs, a un gran científic i pensador, en Galileu Galilei, gairebé doncs, a ser ajusticiat, doncs, perquè sabeu que va haver un tribunal que el va jutjar pel fet de dir que nosaltres no érem el centre de res, sinó que nosaltres era el contrari, estàvem girant al voltant del Sol. I quan s'estava jutjant a Galileu Galilei, diu la llegenda que mentre li feien jurar que nosaltres estàvem fixes en el centre de l'univers i tot l'altre era el que girava, inclòs el Sol, diuen que ell va dir per lo bajini, no? Sotto voce, no? Pues va dir allò de e pur si muove, no? Però es mou. I de fet, efectivament, la Terra, com van demostrar doncs, Nicolás Copèrnic, com va demostrar el mateix Galileu Galilei, en Kepler, potser fins i tot Hipàtia, una astrònoma i matemàtica de l'època de Ptolomeu, però que dissortadament com el, podríem dir, el fonamentalisme, que la, sempre parlem de fonamentalisme islàmic, però abans que el fonamentalisme islàmic van haver altres tipus de fonamentalismes i tot allò que és portar la ideologia a l'extrem és un fonamentalisme i a l'època d'Hipàtia, on els grecs, hereus doncs, dels egipcis, encara tenien un panteó diferent de déus, quan va començar a sorgir el cristianisme i es va començar a adorar doncs, un únic déu, es va voler acabar amb la sabidoria anterior i una de les coses que va succeir va ser la destrucció i la crema de la Gran Biblioteca d'Alexandria. I és possible que la Gran Biblioteca d'Alexandria haguessin trobat els llibres i els escrits d'aquesta famosa astrònoma i matemàtica Hipàtia, on creiem que ja va ser potser la primera en dir que allò que plantejava Ptolomeu d'una Terra en el centre de l'univers no era així, sinó que nosaltres giràvem al voltant del Sol. De fet, avui ho podem demostrar que Galileu, que Kepler, que possiblement Hipàtia, Nicolás Copèrnic tenien raó. No som el centre de res. Ni tan sols el Sol és el centre de res. Vull dir, nosaltres formem part d'una galàxia, formem part de sistemes de galàxies i, per suposat, formem part d'un univers que continua creixent, creixent i creixent. Però un cop es va derrumbar doncs, el geocentrisme, ens apareix una altra lacra que ja existia d'abans, que és l'antropocentrisme. La idea de que l'únic important d'estudi, l'únic important en el planeta doncs era en aquest cas, a l'ésser humà. Molts filòsofs van començar a plantejar que l'única cosa seriosa o digna de ser estudiada érem nosaltres, els éssers humans. La resta d'éssers vius no valien la pena. Però aquí és on ens apareix un personatge del qual us faig parlar àmpliament en sessions anteriors, que és en Charles Darwin. Charles Darwin s'atreveix, evidentment altres científics i científiques ja ho havien fet també, però d'una manera magistral, Darwin, a l'any 1859, quan es publica l'origen de les espècies, s'atreveix a dir que totes les espècies animals, totes les espècies vives, incloses les plantes, venim d'un ancestre comú. I quan més tard, a l'any 1871, es va atrevir a parlar de nosaltres, dels éssers humans, va plantejar que els éssers humans també compartíem uns ancestres de tipus simiès. Com us podeu imaginar, això no va agradar massa. No estava molt bé dir que nosaltres no érem aquella espècie escollida que molts imaginaven. Si més no, quan nosaltres mirem cap als elefants, avui sabem que els goril·les, els ximpancers, els orangutans es reconeixen davant del mirall. És a dir, tenen una autoconsciència, saben qui són, i els elefants també. Per què un elefant es reconeix davant del mirall? Perquè malgrat havíem dit que nosaltres tenim els cervells més grans de la natura i amb això ens creiem els éssers superiors, s'ha de dir que no és així. Si nosaltres efectivament mirem el cervell d'un elefant, el cervell d'un elefant és enorme. Sí que és cert que si el comparem amb el d'un humà, doncs el d'un humà en relació al nostre pes és més gran en relació que el d'un elefant. Però déu-n'hi-do el cervell d'un elefant. Però què passa? Que si comparem el d'un humà amb el d'un dofí, que el teniu aquí, resulta que els dofins tenen capacitats cerebrals moltes ocasions equivalents a les d'un homo sapiens. Per tant, els dofins no és estrany que siguin éssers molt intel·ligents. El que passa és que viuen en un medi molt diferent al nostre. Però els dofins són curiosos. Aquesta fotografia, per exemple, la vaig fer en el zoo de Barcelona i aquesta nena és la Maria, la meva fillola. No? Doncs bé, el dofí la va estar estudiant. Ella estudiava el dofí, però el dofí l'estudiava amb ella. És a dir, que n'hi ha molts animals que tenen curiositat, hi ha molts animals que tenen llenguatge, hi ha animals, com heu vist, que tenen la capacitat de reconèixer-se davant del mirall. I nosaltres, doncs, som un animal més. Per tant, hem de trencar amb aquesta barrera de l'antropocentrisme. Però això, fins i tot, ho portem a extrems molt enormes. Per exemple, si ens anem a definir què és la història, segur que aquí esteu tenint moltes xerrades sobre història, resulta que quan parlem d'història, perdó, a veure si enganxo, a veure que no sigui que potser... Ara, molt bé, quan parlem d'història també fem antropocentrisme. Per què fem antropocentrisme? Perquè fixeu-vos, si nosaltres comprem un llibre de prehistòria, ens anem a la llibreria i comprem un llibre de prehistòria, resulta que, d'història, agafem un llibre d'història i mireu quants capítols hi han dedicats a l'edat moderna, a l'edat contemporània, és el gruix més gran del llibre, després hi ha un gruix força important dedicat, per exemple, a l'etapa medieval, hi ha un gruix també molt important dedicat a la història antiga, perquè el món d'Egipte, el món de Roma, tenim molta informació i ens fascina, i curiosament, de la prehistòria sempre hi ha el capítol més curtet. Parlo d'un manual general d'història. És curiós perquè la prehistòria són 7 milions d'anys. És a dir, és moltíssim temps. És a dir, podríem dir que pràcticament quan fem o agafem un llibre d'història, tot el període cronològic que abasta és realment un període molt curt i la part de prehistòria és llarguíssim. Per què dediquem tan poc a la prehistòria? Perquè resulta que... A veure... Ara, es va disparant com de cop. Resulta que si nosaltres acceptem la definició d'història, que la història comença amb l'escriptura, resulta que això només són 6.000 anys. I on van a parar aquests 7 milions d'abans? Amb unes poques fulles. Perquè resulta que la nostra manera de parlar, el nostre llenguatge, ja és excloent. Riem, història és a partir de l'escriptura i l'altre és prehistòria. No, 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 tot és història, fins i tot la nostra prehistòria. La prehistòria forma part de la història. El que passa que és un moment on no hi havia escriptura. Dona igual, encara que no hi hagi escriptura, tenim moltes coses que van passant 7 milions d'anys i les hem de valorar. Per exemple, si ens fixem dins de la prehistòria, trobarem també termes excloents. Els humans versus els no humans. Per exemple, es va dir, els humans som aquells que som capaços de fabricar eines i aquells que no fabriquen eines són animals. Què va passar? Que dins de la prehistòria tenim tota una sèrie d'hominins que són, per exemple, doncs, l'Ornithogenensis, tenen noms molt raros, perdoneu, l'Ardipithecus ramidus, una que us sonarà moltíssim, que és la Lucy, l'Australopithecus afarensis, la famosa Lucy d'Etiòpia, els Australopithecus africanos, tots aquests. Clar, aquests eren com una mena d'home simi, d'humans simi, no? Tenien un aspecte pelut, tenien l'aspecte d'un ximpancé, amb la diferència que caminaven sobre dues cames. I aquests no els anomenem humans. Sabeu per què no els anomenem humans? Perquè no fabricaven eines, segons diuen molts alguns dels meus col·legues. I què va passar? Que quan vàrem trobar a un individu que havia fabricat eines, com era l'Homo habilis a Tanzània, els seus fòssils van dir, ah, li direm humà habilidós, Homo habilis, perquè té eines associades. Però què succeeix? Que en Jordi Sabatepi, per exemple, ens ho va demostrar. Potser deurà ser que no té molta bateria, però aquí ho veiem. En Jordi Sabatepi que ens va demostrar? Que els ximpancers, i la gent Goodall també ho va demostrar, que els ximpancers són capaços de fabricar eines. No només d'utilitzar-les, sinó de fabricar-ne. I molts altres animals fabriquen eines també. Per exemple, els corbs. N'hi ha molts corbs, per exemple, els còrvids de Nova Caledònia, que fabriquen eines i molt complexes. Què vol dir? Que poden existir eines no humanes i poden existir cultures no humanes, com va afirmar en Jordi Sabatepi. Per tant, no només els humans fabriquem eines, sinó que altres individus no humans som capaços també de fer-les. No hem d'excloure'ls per una qüestió doncs, de tipus antropocèntric. Perdoneu, eh? Per tant, és un mite que l'eina, la cultura, fa l'humà i la idea de l'homo faber hem d'erradicar-la. És a dir, tenim altres animals capaços de fabricar eines i, per suposat, doncs, d'alguna manera el concepte de cultura és present en molts altres animals. Però aquí és on ve un punt, avui que ens plou tant, aquí ens apareix un punt que és el que us anomenava, que apareix molt a la bibliografia darrerament, que és el tema de l'antropocè. I aquí topem un altre cop amb l'antropocentrisme, però a nivell geològic i climàtic. Què és el que succeeix? Que si anem a buscar l'inici d'un període que anomenem el quaternari, és un període geològic, resulta que tenim l'era del Cenozoic, el període quaternari, i en època tenim l'Holocè i el Pleistocè, d'acord? L'Holocè va començar fa 11.750 anys i el Pleistocè va començar fa 2.500.000 d'anys. Què succeeix? Que si ens fixem en el quaternari, resulta que aquest quaternari i aquesta data d'inici de 2.500.000 d'anys, fa un temps enrere, doncs, per exemple, fins l'any 2009, la datació del quaternari era diferent. I la datació del quaternari era aquesta. 1.800.000 anys per l'inici del quaternari. Què és el que va succeir fa 1.800.000 anys? Doncs l'aparició dels famosos Homo ergasters, dels primers humans a Àfrica que mesuraven 1,80 m d'alçada, eren la NBA de la prehistòria, que tenien cervells grans, i molts dels meus col·legues, molts investigadors, van dir: s'inicia doncs el quaternari amb l'aparició de l'homo, dels humans, dels individus intel·ligents. Ostres, quina casualitat que comença un període geològic, que comença fins i tot un període climàtic i apareix amb una espècie. Això és filar massa prim. No van néixer les coses. La geologia funciona per un cantó i la biologia va per un altre cantó. Però sí que és cert que això apareixia en molts llibres. Què va succeir? Que quan hem actualitzat aquestes dates i en surt 2,5, no passa res. Perquè, clar, quan es parlava del quaternari en els anys 80-90, es tenien aquestes datacions dels humans d'1.800.000. Però tenim ara datacions del gènere Homo a Àfrica de 2,5 milions d'anys. I ens torna a quadrar. Homo, 2,59 milions d'anys. Ostres, quina casualitat. Una altra vegada ho fem quadrar amb la nostra aparició. A veure... Bé, si seguim amb aquests afers pel que fa a èpoques, resulta que tenim una altra cosa ben curiosa. L'afer inici de l'Holocè neolític. Si ens fixem en el quaternari, us he dit que n'hi ha dues èpoques. El Pleistocè, que fem coincidir amb l'origen d'Homo, no estic d'acord amb això, però si ens fixem a l'Holocè, doncs és una època que data de 11.750 anys abans del present. Què succeeix? Que curiosament, amb l'inici de l'Holocè, ens apareix doncs el neolític. Van aparèixer les primeres societats productores. Això sí que s'ajusta, perquè l'Holocè al final va ser un moment que des del nostre antropocentrisme, des del nostre etnocentrisme, moltes vegades diem o definim d'una manera molt perillosa, diem, va ser un moment de bonança climàtica. A veure, que li diguin als inuits què és el que és bonança climàtica, que faci calor doncs, a la part, podríem dir, septentrional d'Europa, els inuits, els mal anomenats esquimals, no els hi fa cap mena de gràcia, perquè se'ls està desfent les banquisses de gel. I quan tenen que anar a caçar, doncs, per exemple, l'os polar, o tenen que anar a caçar les, doncs, per exemple, foques, o tenen que anar a caçar balenes i coses per l'estil, doncs si fa més calor, aquests animals els hi desapareixen del seu ambient. Per tant, dir que fa més calor, ja sé que ho fan les dones i els homes del temps, no? Doncs surten i diuen, està millorant el clima, vol dir que deixa de ploure i que fa més calor. Bueno, avui ens plou, ja sé que fa ràbia, però segurament si plou bé, pels pagesos i per la gent del camp els hi anirà bé. Vull dir, i per netejar l'ambient ja ens anirà bé també. I si fa més fred, doncs també va bé, per segons quines ètnies o per segons quines activitats, etc etc. Però s'ha de dir que sí que és cert que a l'Holocè va ser un moment on van pujar les temperatures a nivell de tot el planeta, és a dir, va ser un canvi climàtic global, i aquest canvi climàtic global va fer que desapareguessin els animals de cacera de molts indrets d'Europa, de molts indrets del Pròxim Orient, que desapareguessin moltes espècies de vegetals i els humans es van veure obligats a inventar l'agricultura i la ramaderia. Es van esdevenir o van passar de predadors a productors. Això va ser, per mi, el gran canvi cultural i el gran canvi econòmic que ha tingut el més gran que ha tingut la humanitat. Res de la roda, res de l'escriptura, res del foc, això són coses importantíssimes, però el gran canvi que va tenir la humanitat va ser quan varen passar de predadors a productors. Perquè en 11.000 anys hem arribat a avui en 4 segons. Hem passat de la pedra, d'utilitzar pedres com a ganivets, hem passat als bisturis làsers, amb una velocitat brutal. Hem passat de comunicar-nos doncs, amb tantams a comunicar-nos per internet, només en 11.000 anys. I és la mateixa espècie. De fet, els Homo sapiens van aparèixer fa 250.000 anys. ja n'hi havia homo sapiens que van viure com a caçadors i recol·lectors i eren la mar d'intel·ligents. Però aquests mateixos homo sapiens, per un canvi climàtic, es van veure obligats a conreuar i a domesticar animals. I van canviar-ho absolutament tot. Però, clar, què passa? Que com aquí veiem que es canvia la situació econòmica, van haver molts prehistoriadors i prehistoriadores que es van reservar a l'Holocè com una època geològica i climàtica exclusiva. Per què dic això? Perquè resulta que si nosaltres mirem, a veure si em surt, us dic, per això és una qüestió antropocèntrica, perquè resulta que si nosaltres ens anem a mirar les grans glaciacions del Quaternari, tenim la glaciació Gunz, el Mindel, el Ris i el Burm. I aquí teniu les datacions. Això que n'hi ha pel mig són els interglacials. Aquí penseu que a les glaciacions el nivell dels mars baixava entre 100 i 150 metres. I quan arribava un interglacial, el nivell del mar tornava a pujar entre 100 i 150 metres. Evidentment, va ser tot d'una manera molt gradual. Eren grans canvis climàtics. És curiós perquè quan acaben les glaciacions, nosaltres diem hi ha un moment postglacial que va començar fa 11.800 anys i aquest període postglacial és el que nosaltres hem anomenat Holocè. És com si diguéssim, hi ha glaciacions interglacials i quan hem d'aparèixer nosaltres a nivell de productors, de ramaders i d'agricultors, pam, anem a buscar-li un nom especial, anem a parlar d'Holocè. Parlar d'Holocè, o potser no seria millor dir que aquest període postglacial que hem anomenat Holocè en realitat és un interglacial. És a dir, heu vist abans la cadència de glaciació interglacial, glaciació interglacial. Potser aquest Holocè que estem anomenant ara és, de fet, un interglacial. No ens enganyem. Per molt que el gran canvi climàtic global ens estigui portant a un escalfament del planeta, haig de dir-vos que és molt probable, i els científics estem bastant segurs d'això, que estem anant també a la llarga cap a un moment de glaciació. És a dir, hem provocat un escalfament global, però no podrem aturar que la Terra també té els seus ritmes, també té les seves, podríem dir, inèrcies, i segurament anem cap a un període glacial. Però nosaltres hem reservat aquest nom d'Holocè per aquest, en realitat, aquest interglacial. Jo us dic, aquí veuríem també doncs, com una mostra del nostre antropocentrisme. De fet, per mi, antropocè no deixa de ser també una invenció, perquè ens passa una mica el mateix. Va ser un terme que va proposar en Crutzen l'any 2000 i ho va proposar en una reunió i no s'ha aprovat, doncs, com us poso aquí, per la Unió Internacional de Ciències Geològiques, però l'estem utilitzant constantment, antropocè, antropocè, antropocè. Bé, què succeeix? A veure. Ara, bueno, això, per això us dic que per mi és un tema antropocèntric perquè és cert que a partir del segle XIX es va produir un canvi absolutament mediambiental. Però compte, aquest canvi que es va començar a produir en el segle XIX, que és on posen la data de l'inici de l'antropocè, jo ja t'he dit que aquests canvis climàtics ja causats per l'ésser humà o aquests canvis mediambientals van començar d'abans. No van començar en el període dels caçadors-recol·lectors, sinó van començar precisament al moment que van iniciar l'agricultura i la ramaderia. De fet, hem pogut demostrar que societats agrícoles prehistòriques van cremar grans extensions de bosc per tenir camps de conreu i també van cremar grans extensions de bosc per tenir bones pastures pel seu ramat. Els romans van canviar el clima i van canviar el medi ambient del litoral, per exemple, català. Van començar a extendre els cultius, els conreus d'oliveres i de vinyes. doncs pel seu vi i pel seu oli. I van acabar amb la vegetació autòctona de molts indrets, per exemple, sense anar més lloc, sense anar més llum, per exemple, al Prat, el que és la zona del Prat actualment, allà els romans van acabar absolutament amb tota la vegetació autòctona i van extendre els monocultius. Per tant, aquest impacte mediambiental ja ens ve de molt abans de la revolució industrial. És cert que amb les fàbriques, el fet de que el combustible fos el carbó, bàsicament, això va generar un núvol contaminant enorme que la gent va començar a notar ràpidament amb les cases, en els pobles, doncs s'omplien ja doncs, totes les parets de... s'ennegrien. Les catedrals, no?, que ara restaurem, no?, com va passar amb la de Burgos, la de Barcelona, etc., doncs van quedar ennegrides doncs, per tota aquesta revolució industrial. I és cert que, d'alguna manera, durant aquest període que estem anomenant l'antropocè, hem canviat el clima, hem provocat un gran canvi climàtic global. Però d'aquí a anomenar-ho antropocè, doncs hi ha un perill, perquè nosaltres ens podem creure que ens considerem com una espècie molt i molt especial, com si fóssim diferents, i no som diferents. Fa un temps, doncs, en el 2018, vaig escriure aquest article. L'antropocè significaria un renaixement un altre cop de l'antropocentrisme? Doncs anem a buscar exemples, per exemple, els trilobits, que segurament tots per casa teniu algun que altre trilobit. No? Pues, els trilobits van néixer en el Càmbric, d'acord, aquí seria el seu aniversari d'inici, i es van extingir al Permià, val? Fa 298 anys. Però imagineu, van viure des de 541 milions d'anys fins als 298 milions d'anys. Déu-n'hi-do, són molts milions d'anys. Mai podria... Doncs són això, 350 milions d'anys d'existència. Ningú l'ha anomenat aquesta època trilobitzè. En canvi, l'anomenem paleozoic. Però si nosaltres estem dient que aquesta que estem vivint nosaltres és l'antropocè, li hauríem de dir trilobits, eh? Doncs sí, van estar 350 milions d'anys els trilobits. Però com els trilobits no els hi atorguem cap tipus d'importància ni d'intel·ligència, doncs preferim paleozoic. Anem a parlar dels dinosaures, dels famosos dinosaures. El seu aniversari seria el Triàssic, fa 252 milions d'anys. I es van extingir en el Cretàcic, doncs, bueno, podríem dir que en 145 milions d'anys, però els darrers dinosaures van viure fins als 66 milions d'anys aproximadament. Això els dona més de 180 milions d'anys d'existència. Malgrat tot, al Mesozoic no li hem dit mai el Saurosec, no? Que li podríem haver posat aquest nom, però com els dinosaures tampoc els hem atorgat intel·ligència, doncs, ens reservem antropocè per nosaltres i seguim anomenant Mesozoic a l'era doncs, dels dinosaures. I, evidentment, aquí, pel que fa a l'homo modern, doncs, sí que és cert que nosaltres, doncs, aquesta etapa del Holocè, doncs, ja ens la vam reservar pels primers productors i resulta que en 14.000 anys de vida productora, des que vam començar a produir, no com a homo sapiens, que jo us he dit que tenim 250.000 anys, sinó en aquests 14.000 anys de vida productora ens hem reservat aquest terme d'antropocè. Jo trobo que és massa agosarat. No som una espècie tan important. Som importants quan ens estudiem a nosaltres mateixos, però en el context de la vida en el planeta no som una espècie ni molt menys tan important. Perdoneu, que no em fa cas. Jo em vaig quedar doncs, en el passat, en el segle XIX, i els aparells aquests no em fan massa cas. Aleshores, doncs, jo per mi l'antropocè no deixa de caure un altre cop amb el tema de l'antropocentrisme. De fet, nosaltres, i en aquest arbre de la vida, us podria dir que nosaltres, els humans, som éssers vius. Som part de la història natural. No mereixem una època geològica en exclusiva. Creure el contrari suposa un perillós retorn a l'antropocentrisme per sobre de criteris científics. Hem de lluitar contra el canvi climàtic que hem provocat, però no som el malic del planeta ni de la vida. Els mecanismes de la selecció natural continuen i continuaran actuant durant i després de la nostra existència com a espècie. I la gran paradoxa és que el nostre elevat èxit adaptatiu ens durà cap a l'extinció, però no oblidem, la vida sobre camí. És a dir, nosaltres ens extingirem com a espècie, però la vida, com us deia abans, continuarà. D'alguna manera, des de l'inici de la vida fins a aparèixer els éssers humans, tot ha estat un camí on compartim vida i compartim evolució amb moltes altres espècies d'animals i de plantes. És per això que aquest és el motiu d'aquest llibre de Dioses con pies de barro, de déus amb peus de fang. La idea de que, ja sabeu que això ve d'un mite d'un rei que va tenir un somni, no? De que va pensar que apareixia una mena de gegant, doncs, que tenia un cap d'or, que tenia unes espatlles de plata, que tenia un tors de bronzo i que tenia doncs, com uns peus de, podríem dir, de ferro, no? I que estava recolzat sobre una estructura d'argila, no? I una simple pedra, un simple impuls va derrumbar d'alguna manera aquesta escultura i es va trencar en trossos. De fet, aquests peus de fang, podríem dir, som els que nosaltres tenim ara mateix. Ens havíem pensat que dominàvem tot el planeta, que érem el més important del planeta. Imagineu, ha vingut una petita pedreta que ha estat un virus i ens ha posat a tots en solfa. És a dir, com a mínim jo penso que el coronavirus, si més no, ens ha fet adonar-nos, potser no a tota la població, no, potser no a tothom, no a tots els països o no tot el planeta. A l'inici va haver un moment com de solidaritat, etc. Després ja ens hem oblidat. Però sí que és cert que a nivell científic el coronavirus ens està indicant que un petit virus, un insignificant virus que hem de mirar amb un microscopi, ens ha posat doncs, amb un brete, no? Ens ha posat amb un problema molt gran a l'espècie humana. Evidentment, a través de la nostra tecnologia hem aconseguit les vacunes. Hem fet una carrera brutal per aconseguir-les. És cert que la nostra inventiva, la nostra adaptació cultural ens permet superar aquests tràngols. Fa 14.000 anys, amb l'Holocè, la gent va inventar l'agricultura i la ramaderia per no extingir-nos. I avui hem inventat vacunes per no extingir-nos. Però no sempre serà així i no passa res. És a dir, hi haurà algun moment en què, si augmenten molt les temperatures, se'ns acaben els recursos i fins i tot si aguantem això, el Sol d'aquí milions d'anys s'exhaureix com a estrella, perquè el Sol és un reactor nuclear i té un combustible, aquest combustible té un límit. Doncs hem d'admetre que no sempre ho superarem absolutament tot. Evidentment, després del torn a preguntes podem parlar de la possibilitat d'anar a habitar altres planetes, però també us preguntaria quins programes s'estan fent ara per evitar altres planetes. És a dir, no estem a la labor, perquè moltes vegades els termes doncs, de les nostres autoritats funcionen en períodes de 4 anys i plantejar una supervivència de la nostra espècie planteja fer-ho a llarg termini. Si més no, ara acaba de ser la conferència de Glasgow i els acords que s'han arribat, no sé si els heu seguit de prop, però no són sorprenents. Deforestació, ens ho prendrem en sèrio a partir de l'any 2040. Emissions doncs, de certs productes contaminants a partir del 2030-2040. A veure, estem dient als científics que per frenar el canvi climàtic tenim 10 anys. Si ens esperem 30-40, doncs les coses no ens surten. Evidentment, la política que prenem nosaltres és una política d'actualisme, del moment actual, però nosaltres hem de començar a actuar de cara al futur. Perquè si no, ens succeirà que a mesura que nosaltres anem fent viatges, abans a la presentació es deia que sóc una persona que viatjo per intentar aprendre, per intentar conèixer, a través dels nostres viatges, per exemple, hem anat veient, aquí em veieu amb un ou de l'Epiornis. L'Epiornis va ser un au gegant que va existir a l'illa de Madagascar, de fet aquestes fotografies a la Madagascar, i amb aquests viatges el que tu estàs aprenent cada dia i vosaltres aprendreu cada dia és que n'hi ha moltes espècies que s'han quedat pel camí. I què és el que ens pot passar a nosaltres en el futur? Mireu, aquí tenim una girafa. Porto molts anys treballant a la sabana, porto molts anys estudiant ximpancers. També he estat excavant ossos de mamut, no? I per exemple, em va passar que porto molts anys anant per la Patagònia, per exemple, xilena, i per la Patagònia argentina, i per altres indrets, i també per Bolívia, i vaig darrere del puma, del famós puma, i no el veus mai. És un animal invisible. Saps que actua perquè per la nit trobo els seus excrements, trobo els animals que s'ha menjat, però ja està. És a dir, només veig les petjades, no me'l trobo com animal. O sigui que, evidentment, si vaig a fer fotos i quedes uns dies en un lloc fix, al final el trobaràs. Però el que és anar per la natura i veure un puma, quan abans era habitual, ara ja no te'l trobes. Resulta que jo hi era als carrers de Santiago de Chile un mes abans de que entréssim nosaltres en confinament. I també vaig ser en els carrers de La Paz, a Bolívia, un mes abans del confinament. De fet, els carrers, tant a La Paz com a Santiago de Chile, estaven ocupats pels estudiants, per la població, que protestaven contra els seus respectius governs. A Santiago de Chile, concretament, hi havia unes manifestacions terribles, uns xocs amb els antidisturbis brutals, i això ho vaig viure. Sabeu què va passar al cap d'un mes? Que a Santiago de Chile van començar a passejar els pumes a la ciutat de Santiago de Chile. Aquell animal invisible que s'amagava de l'ésser humà, que té por de l'ésser humà, quan els humans ens vàrem tancar a casa nostra per la pandèmia, quan van desaparèixer aquestes manifestacions, resulta que els pumes van començar a caminar pels carrers de Santiago de Chile. Això és una lliçó. És una lliçó de que aquests animals invisibles s'estan convertint en invisibles perquè els estem pressionant nosaltres, perquè estem envaint el seu territori. I quan per una vegada a la vida nosaltres ens vam tenir que recloure, ens vam tenir que amagar dins de casa com si fossin zoos, van ser els animals que ens observaven a nosaltres com si nosaltres estiguéssim tancats. Vosaltres que esteu aquí a Castellà segur que vau veure animals que de vegades és difícil de veure. A Barcelona hem tingut espècies d'ocells que no havíem vist des de feia dècades. Ja no us dic res dels ports senglars, no a la zona d'alta de Barcelona, sinó ports senglars per l'Eixample. Es van veure dofins constantment pel litoral, per la Barceloneta. Evidentment, aquí passa alguna cosa. Nosaltres som molts i estem ocupant constantment l'espai d'altres animals. Som això, déus amb peus de fang. No estem tenint cura, estem desafiant les lleis de la natura, que són les de la selecció natural, que són les que van plantejar Darwin i que després han perfeccionat personatges doncs, com Stephen Jay Gould, com, i, per exemple, com la gran Lynn Margulis. No? Teníem la setmana passada la Setmana de la Ciència i una de les personatges va ser la Lynn Margulis, una gran biòloga que va aportar la teoria de la simbiogènesi per millorar la teoria de Darwin. Per què la necessitat de crear un projecte com Animals Invisibles? Perquè aquí veiem, aquest és en Gavi Martínez, company meu, és escriptor, aquí em teniu a mi, i tots dos ens hem aliat doncs, per dirigir aquest projecte d'Animals Invisibles. I què volem fer amb el projecte Animals Invisibles? Aquest és el llibre que us comentaven abans, que hem publicat, està en català i en castellà. I amb aquest llibre el que volem dir és de que els animals més petits, els que no els hi fem cas, són essencials per la nostra supervivència. Penseu que fa un parell d'anys l'animal, bueno, això és que està caient una de bona, no patiu, no és el canvi climàtic, no és la fi del món, és senzillament els cicles de la natura. Però s'ha de dir que fa un parell d'anys es va decidir que l'abella era un dels animals més importants per la biodiversitat. I compte, no estic parlant de les abelles melíferes, les que donen mel, les que crien els apicultors. Estic parlant de les abelles, per exemple, solitàries. Tenim moltes espècies d'abelles que tenen diferents tamanys, que són solitàries, que són les responsables de la polinització del 80, entre el 80 i el 90% de totes les plantes de tot el món. Si desapareixen les abelles, desapareixerà la polinització de les plantes i s'acabaran les plantes. I sense les plantes no hi ha fotosíntesi i sense fotosíntesi no hi ha oxigen. És a dir, que no és tan poca la broma. És a dir, quan a vegades diem estan desapareixent les abelles, no passa res, són petitetes. L'important és que no desapareguin els goril·les. No, no, no. És important que no desapareguin els goril·les, però que tampoc desapareguin les abelles, les papallones, les libèl·lules, etc. El dodo. El dodo és un dels animals també que apareix en el llibre. El dodo és un símbol de la conservació, perquè, sabeu, aquest ocell, que no volava, vivia a l'illa de Maurici. Només ha viscut en l'illa de Maurici. Doncs bé, el dodo es va extingir en el segle, a finals del segle XVIII, i l'últim dodo viu va ser vist doncs, a finals del XVII. Es va extingir perquè no volava, i quan arribaven els mariners a l'illa de Maurici el caçaven, perquè de fet és de la família dels coloms, però era grandot i aleshores donava molta carn, i com era fàcil de caçar el van extingir. A ningú se li va acudir de guardar-ne uns quants, ni fins i tot de guardar un cadàver, ni les plomes. Avui només tenim uns quants esquelets, molt poquets. Per això s'ha convertit el dodo en un exemple del que pot arribar a fer l'humà amb les espècies animals, extingir-les. Aquest és el moa. Si el dodo feia aquesta alçada, el moa era un altre ocell no volador, però que feia 6 metres d'alçada als més grans, a uns altres 4 metres. Era tan alt com una girafa. Va viure a Nova Zelanda i va viure fins fa gairebé 4 dies. Avui només trobem els seus fòssils. Qui el va extingir? A l'ésser humà, també. Els maurís, que eren productors, és a dir, els aborígens de Nova Zelanda. Clar, a qui no li agrada un pollastre de 6 metres d'alçada? Doncs clar, com no volava, quan van arribar els maurís, els moas ja eren allà, i quan van arribar els maurís, doncs, amb ondes, amb llances, perseguint-los, els feien caure amb trampes i els van caçar, fins que els van extingir. O sigui, un altre exemple de com els humans podem extingir espècies animals. El megateri. El megateri era un os, en aquest cas un peresós. Sabeu aquests, els peresosos, que són aquests animals que es mouen tan lentament per les branques dels arbres, a Amèrica. Pues, va existir doncs, un peresós que feia 6 metres d'alçada també. Un mamífer molt gran, no? Un marsupial. Què va passar? Doncs que aquest peresós es va extingir degut també a l'acció dels éssers humans que van arribar a Amèrica. El salacant. Resulta que el salacant pensàvem que l'havíem extingit, que s'havia extingit no als humans, sinó que s'havia extingit per causes naturals fa molts milions d'anys. El trobàvem només en els museus de paleontologia. ¿Vale? Què va resultar? Que en els anys 30, a Sud-àfrica, uns pescadors van capturar un peix molt estrany i el van portar doncs, cap a la costa. I aleshores una naturalista, una dona que treballava al Museu d'Història Natural d'un petit museu de Sud-àfrica, el va veure, el va dibuixar, va conservar unes quantes parts i va parlar amb un gran expert doncs, d'ictiofauna, i resulta que aquest gran expert d'ictiofauna va dir: ostres, doncs això era un salacant. I si estan vius encara? I aleshores doncs, el que va posar és anuncis per tot arreu, per tota la costa africana, per veure si algú en trobava algun de viu. Va arribar la Segona Guerra Mundial, es va tenir que paralitzar tot, i sobre els anys 50, un capità de la Marina Mercant va trobar doncs, que uns pescadors havien trobat precisament un salacant doncs, i el van pescar. I ell el va poder recuperar, i és quan ens vam adonar que avui dia doncs, en el litoral africà hi viuen salacants, és a dir, fòssils vivents. Això què ens vol dir? Que hem de preservar els oceans, que hem de preservar terra ferma, que hem de preservar els boscos, perquè hi viuen animals que nosaltres ens pensàvem que s'havien extingit però que encara hi són vius. I al contrari, animals que encara són vius però que nosaltres no hem vist es poden extingir si no anem en cura. Per exemple, els goril·les, si més no, tots podem anar a veure goril·les i de fet acostumes a trobar-los. Nosaltres els estudiem, no? Formant part dels meus estudis, els goril·les de muntanya, per exemple, però són en veritable perill d'extinció. Només ens queden uns 1.000 i pico goril·les de muntanya entre el que és Uganda, Ruanda i el Congo. Això és poquíssim per una espècie. És a dir, mil individus que gairebé no tenen contacte entre ells perquè estan aïllats per pobles, per carreteres, etc. Doncs tenen ja uns problemes de consanguinitat enormes. Estem acabant amb els nostres cosins més propers d'evolució. I, per exemple, quan sóc amb els Hatsabe, que és una ètnia caçadora recol·lectora de Tanzània, que només hi queden també uns 400 que viuen de forma tradicional, doncs els Hatsabe resulta que quan van per la natura intenten sobreviure en el poc que troben, perquè cada vegada estan més pressionats per pobles productors que els envolten, des de ramaders, agricultors, hi ha gent que porta fins i tot petites fàbriques de manufactures. Es troben moltes vegades els Hatsabe amb uns animals que abans eren freqüents en la zona del Yassi i que ara són difícils de veure, com són els elefants, que també estan en perill d'extinció senzillament per una raó, que és els seus ullals. Els seus ullals continuen ser un bé o un objecte de codícia, doncs, a molts països del món. Per exemple, a la Xina. A la Xina, malgrat que existeix una prohibició internacional de comerç de marfil, doncs, pots arribar a botigues on trobes objectes fets amb marfil provinent d'elefants. Han desaparegut milers i milers d'elefants darrerament d'Àfrica, tots per la cacera furtiva. Què passa? Que és molt, podríem dir, és molt maco, i això apareix reflectit en el llibre, que els Hatsabe hi creguin amb una mena d'animal que nosaltres anomenem també animal invisible, perquè el llibre parla d'animals invisibles vius, com és el cas que us he explicat, doncs, per exemple, del goril·la, cada vegada més difícil de veure, d'animals invisibles extints, com és el cas del dodo, o és el cas del moa, i d'animals invisibles mítics. Què vol dir amb això? No són animals que nosaltres considerem de la criptozoologia o de la paraciència. No, són animals que només estan en el pensament, en la tradició, amb les idees de pobles, dels pobles. Nosaltres en tenim, nosaltres tenim el bestiari, la patum de Berga, doncs que ens apareixen els dracs. La gent parla, doncs, a les regions nòrdiques dels follets del bosc, les bruixes, evidentment la gent parla a Escòcia del monstre del llac Ness. Evidentment la ciència no hi creu que existeixin, perquè de fet, doncs, moltes vegades fins i tot el monstre del llac Ness, com a exemple, doncs, s'han fet expedicions al fons del llac per veure si existia. Però què passa? Que la ciència tampoc té cap interès en destruir aquests mites, perquè el més important és que aquests mites són en el llegat cultural, en la memòria de tots aquests pobles. I si acabem amb aquests pobles, acabem amb les seves llengües, però acabem amb aquests pobles també de forma física, no només a través de la seva cultura, sinó també del que és la seva forma de viure quan a hàbitat els desplacem, o moltes vegades fins i tot acabem físicament amb ells. Tristament, a la història en tenim exemples com els fueguins de la Terra del Foc, que van ser extingits totalment. Només ens queda una dona d'origen ona que viu allà a Puerto Williams, no? a Xile. O, per exemple, si pensem en els aborígens nord-americans, les grans massacres que van fer els soldats americans, o les massacres que van haver, doncs, per suposat, doncs, a l'Índia, a Sud-amèrica, a Àfrica, la venda d'esclaus, etc. No? Perquè eren considerats aquesta gent, que no, aquestes gents eren considerats com inferiors, que no eren persones, no? Doncs bé, els Hatsabe hi creuen en el sicallo. El sicallo és una barreja d'humà amb elefant. Per mi ho trobo una història magnífica, perquè és curiós que dos éssers que són a punt d'extingir-se, per una banda l'elefant africà i la forma de vida dels Hatsabe de Tanzània, queden unificats amb aquest animal. No el veurem mai, només hi és en el pensament dels Hatsabe. Però quan desapareguin els Hatsabe com a cultura, desapareixerà també el sicallo. I què us puc dir de la importància dels relats dels pobles? Que és importantíssima, perquè nosaltres sempre hem cregut o hem explicat històries als europeus, als occidentals, de lo bé que fèiem nosaltres les coses. Però els caçadors-recol·lectors, per exemple, expliquen moltes coses de la natura. Els caçadors-recol·lectors tenen molt clar que són animals. Els Hatsabe mateixos es consideren animals. Nosaltres ens va costar molts segles admetre que érem animals, ens ho va tenir que dir Darwin. D'acord? I què passa? Que en el centre d'Àfrica, els Mbuti, els Baka, que són els mal anomenats pigmeus, els deien als exploradors de finals del segle XIX que hi havia un animal que vivia en el bosc que era una barreja de zebra, per exemple, veieu aquí, una barreja de girafa, veieu que té un cap molt similar a una girafa, amb un cos d'antílop, d'acord? Abans us he mostrat el sicallo, una barreja d'humà amb elefant. Doncs bé, els Mbuti, els Baka parlaven d'això, una barreja de zebra amb girafa amb antílop. I els hi parlaven d'aquest animal. Aleshores, els exploradors blancs van dir, això són invencions, són contes d'aquesta gent que sempre està dient tonteries. Va resultar que aquest és l'okapi, aquest és un animal que existeix i viu al centre d'Àfrica. És molt difícil de veure, però hi viu. I nosaltres el vam poder fotografiar bé en els anys 50 i es va poder estudiar bé, fins i tot va anar a alguns zoos com el zoo de Londres. Però a les els primers vestigis, els primers fòssils que es van trobar, en aquest cas ossos de l'okapi i trossos de pell, van ser a començaments del segle XX. A l'inici es va pensar que havien trobat una altra espècie de zebra, perquè van trobar fragments d'aquesta pell d'aquí. Després es va veure que no, que era una espècie nova. I avui sabem que l'okapi és una realitat, és un animal que existeix en els boscos d'Àfrica. La girafa. Direu, ostres, i per què la girafa és un animal invisible? Doncs ho és. La girafa, aquesta girafa que veieu aquí, perdó, és la girafa reticulada. Hi ha diferents espècies de girafa a l'Àfrica. La girafa reticulada hi viu a molt pocs llocs, concretament en certs punts de Kènia, i està a punt d'extinció. Està al límit de l'extinció, queden molt poques. Després hi ha la girafa Masai, que viu a Tanzània, per exemple, i que abans deien, bueno, doncs més o menys està en un moment bo. No, no, la girafa Masai està a punt també d'extingir-se, perquè se l'està caçant furtivament. Per què us poso la girafa? Perquè jo us vull explicar la següent història. Quan jo veig una girafa a la natura, és el meu animal preferit. No s'ha de tenir animals preferits, però ho és des que era petit. Quan veus un animal d'aquests amb 6 metres d'alçada i veus aquest coll tan llarg, te n'adones que ets un privilegiat. Perquè vosaltres el veieu, o potser alguns de vosaltres l'heu vist en la natura, però si no el veiem en documentals o l'heu vist en un zoo. És a dir, l'hem vist viu. I és per això que no li donem tanta importància. Però quan anem a un museu, tampoc li donem importància perquè ens trobem els esquelets, en els museus de ciències naturals, ens trobem amb els esquelets de les girafes, no els hi fem massa cas perquè ens anem corrents a les sales de paleontologia on estan els dinosaures. I quan veiem els dinosaures ens quedem fascinats. Ostres, qui veiés un dinosaure viu? Per això vam veure la pel·lícula Jurassic Park i ens quedem meravellats quan Alan Grant, el paleontòleg, veu el primer dinosaure viu, no? És el somni que tindria qualsevol paleontòleg, però és el somni que tindrien qualsevol de nosaltres. Ostres, anar a un zoo, anar a un parc temàtic a veure dinosaures vius. Però per què volem somiar el que no tenim quan no valorem el que tenim? Tenim animals que són tan fascinants com un dinosaure, que és la girafa. Què els explicarem als nostres nets i netes quan un dia ens diguin per què vau deixar que desapareguessin les girafes? Perquè arribarà un moment que els nostres nets i netes només podran veure girafes en esquelet, en els zoos, en els museus de ciències naturals i estaran allà posats com el vestigi del que van ser aquests animals. Quan els tenim vius i tindrien que fer el possible per mantenir-los vius. Si el llibre d'Animals Invisibles l'haguéssim escrit fa uns pocs anys enrere, hagués aparegut aquest animal que és el solitari George, aquesta tortuga gegant de les Galápagos, hagués aparegut a l'apartat d'animals invisibles vius. Però resulta que l'any 2012 va morir la darrera de les tortugues gegants de la illa de la Pinta. Ja no existeix. I avui, en el llibre, apareix dins dels animals invisibles extints. És a dir, que hem d'anar molt al tanto. L'extinció és aquí. Estem acabant amb moltes espècies animals. I ara direu, bé, el Jordi s'està posant romàntic. per què ens importa que apareguin espècies animals? L'important és que nosaltres ens salvem. Ja us he dit abans, sense les abelles no tindríem polinització dels boscos. I la tortuga gegant, de què ens serveix? Unes tortugues en unes illes Galápagos on va estar el Darwin, etc. Quina importància tenen? Resulta que quan hem fet estudis genètics, un cop va morir el solitari George, el solitari Jorge, que diuen allà, el solitari Jordi, doncs resulta que quan hem fet estudis genètics d'aquesta tortuga, resulta que hem vist en el seu genoma que són animals que resisteixen molt bé els tumors. No moren de tumors malignes. Desenvolupen tumors, però aquests tumors mai acaben sent malignes. Per tant, estudiant el genoma de les tortugues gegants de Galápagos, potser podríem avançar moltíssim amb el que és l'estudi del càncer. És un dels grans problemes que ens preocupa, no? Bé, més coses. Resulta que quan viuen aquestes tortugues? Aquestes tortugues poden viure, calculem, més de 180 anys, algunes d'elles. 180 anys. Per què hi viuen tant? Perquè resulta que són, en el seu genoma hem trobat doncs, que les seves cèl·lules envelleixen molt lentament. Per tant, estudiant les tortugues gegants podríem entendre o lluitar contra aspectes de l'envelliment, entre altres coses, aspectes com és el que és l'Alzheimer i altres coses similars, que ens preocupen moltíssim. I després s'ha vist en el seu genoma que són animals que resisteixen molt malalties infeccioses, tenen un sistema immune brutal. Doncs ara mateix que estem amb el problema del coronavirus, problemes que n'hi ha hagut com els de la sida, problemes com poden haver de pandèmies futures, com és el virus del Nil, que el tenim a la Guadalquivir, allà a Andalusia, o que, per exemple, doncs el dengue ja s'està convertint en endèmic a Europa degut al canvi climàtic, la malària torna a Europa també i tal, doncs ens aniria molt bé estudiar bé les tortugues per veure com ens podríem defensar d'aquestes malalties. Enteneu ara per què és important una tortuga i per què quan diem que s'han de preservar no és una qüestió romàntica ni de conservacionistes naïfs, sinó que és una qüestió fins i tot de pur egoisme. Salvem-les encara que sigui només per egoisme, de dir, ostres, doncs anem a millorar nosaltres, encara que sigui utilitzant-los com a cobaies. No? I és que les animals invisibles són fascinants. Mireu, va existir un tauró, que és el megalodon, que feia 15 metres de longitud. Avui ja està extint. I es va extingir per un canvi climàtic. Va canviar les temperatures dels oceans i es van extingir. Però 15 metres de llarg. Fa poc es va fer una pel·lícula anomenada Megalodon i a la pel·lícula el que sortia no era exageració, eren així de grans. Però encara tenim animals marins d'aquest tipus. Imagineu, un dels que m'agradaria veure, això és un calamar, que podria ser un dibuix d'un bar de tapes, no? És a dir, avui tenim calamar, anelles de calamar, no? O raves i tot això. No, no, això és un calamar de 18 metres de longitud, el calamar gegant. En els oceans, a les fosses abissals, això podria semblar la novel·la de Jules Verne. No, no, i en això no estem parlant de ciència-ficció. Els hem trobat. El que passa és que els trobem morts ja en superfície o els trobem dins de la panxa dels catxalots. Però existeixen calamars gegants. El seu ull té el tamany d'una pilota de futbol. Penseu que els calamars i els pops són molt intel·ligents. Imagineu la intel·ligència que ha de tenir un calamar d'aquests. Ostres, el dia que tinguem una foto d'un calamar gegant al costat d'un minisubmergible o d'un busso, serà, donarà la volta al món. Encara no la tenim. Si matxaquem els oceans, desapareixeran animals com aquests que encara no sabem com es comporten, com viuen. De fet, els catxalots a vegades trobem ferides de les ventoses d'aquests calamars a les pells dels catxalots. Els combats que deuen tenir a grans profunditats els catxalots, que poden baixar a milers de metres de profunditat amb aquests calamars, dels que s'alimenten, deu de ser increïble. Doncs encara no ho hem vist. Ens volem perdre això d'estudi? És a dir, igual que a nosaltres ens va fascinar els primers estudis dels goril·les, dels ximpancers, seria bo no perdre'ns aquests estudis. I per suposat, no cal anar-se'n ni a les fosses abissals, ni a Tanzània, ni als llocs llunyans. Aquí a Catalunya tenim l'únic vertebrat endèmic de tota Catalunya està en perill, que és el tritó del Montseny. L'únic vertebrat endèmic que tenim a Catalunya és el tritó del Montseny, doncs està en perill d'extinció. I, evidentment, els tritons són bàsics pel manteniment de l'ecologia dels nostres rius, de les nostres fonts d'aigua. No? Doncs ens hem de posar una mica les piles. És per això que us convido a tots vosaltres a esdevenir Animals Invisibles Explorers. Això que vol dir que no només en Gavi i jo estem buscant els animals invisibles, sinó qualsevol de vosaltres pot esdevenir un protector, un conservador, un cercador d'animals invisibles. Bé, això és el que us volia explicar i si teniu alguna pregunta serà un plaer doncs, respondre-la. Disculpeu que no hagi tingut massa feeling amb el passador de diapositives, però ja he vist que ens hem ensortit. Sí, teniu alguna pregunta?
Sí, bona tarda.
Hola, què tal?
Ens ha parlat d'aquelles èpoques glacials i preglacials, no? O postglacials. Com s'arriba a estimar el temps de cada una d'aquestes èpoques?
Sí.
Com, de quina manera?
És una molt bona pregunta. Això que us he posat dels períodes glacials i interglacials, he posat l'exemple d'Europa, que aquí entraríem dins de l'etnocentrisme. Ens hem passat molt de temps fent prehistòria, anàvem a les universitats a estudiar prehistòria o als instituts o al col·legi, no? I ens ensenyaven la prehistòria europea. Però la prehistòria europea és una de les moltes prehistòries que hi ha. I efectivament, aquestes glaciacions es van produir només a Europa. També es van produir a Nord-Amèrica, però aquestes en concret, amb aquests noms, són les europees. Com les hem pogut determinar i datar? Doncs ens n'anem a les glaceres més antigues que n'hi ha a Escandinàvia i tot això, i allà el que es fan són unes prospeccions, s'agafen unes mostres, uns tubs, no? I això quan es treu, doncs, allà està tota l'estratigrafia dels gels. És a dir, penseu que n'hi ha llocs on els gels poden tenir centenars de metres de gruix, no? I aleshores estudiant aquests gruixos de gel, veient aquestes capes en el gel, podem fer datacions i en aquí podem veure doncs, si va començar fa 300.000 anys o va començar fa 1.300.000 o 500.000. I podem veure els períodes interglacials també perquè, clar, si tu tens capes de gel blanc, per exemple, allò és un moment de glaciació, però després tens estrats negres, no?, o marrons, que són els moments interglacials on van començar els desgels i tot això, aleshores et trobes en els sediments que es van anar acumulant durant els períodes interglacials. Aleshores fem les datacions de les glaciacions amb aquests sistemes, no?, els sistemes de datacions de barbes que els anomenem. Quan he dit que això és només a Europa és perquè a l'Àfrica això es va traduir per el que són pluvials interpluvials. És a dir, a l'Àfrica no van haver aquestes glaciacions, però van haver períodes de grans pluges i períodes de que no plovia tant. I, efectivament, després a Nord-Amèrica van haver altres tipus de glaciacions, que les van haver-les segur, perquè si algú de vosaltres ha estat a Central Park i s'ha fet la típica foto amb unes roques molt grans que n'hi ha allà enmig de Central Park, que és un lloc que sempre acabes caient, no? Fas la foto en el pont, però fas la foto en aquestes roques, doncs aquestes roques qui fan anar allà? Tu estàs enmig de Nova York i allà n'hi ha un parc i resulta que n'hi ha unes roques immenses. Aquestes roques són producte d'un transport de glacera. Són, si us fixeu a les seves facetes, veureu que tenen com unes línies i és perquè aquestes pedres van anar arrossegant-se per terra amb peses pel gel. És a dir, que és el que fan les glaceres quan van avançant el gel, això ho veiem a totes les glaceres del món, arrosseguen pedres i aquestes pedres es van polint d'anar fregant contra el sol rocós. No? Aleshores, aquestes que veieu a Central Park són transport de glacera. Què vol dir? Que en els moments de més fred, en aquests períodes glacials, el gel arribava a l'alçada de Nova York, a l'alçada de Londres, i podríem dir que els humans havien de viure a les zones on no estaven aquests gels. És a dir, que van haver zones totalment cobertes de gel i és per això que dius, per què no trobem jaciments d'aquest tipus d'homínid en aquest indret? Doncs perquè, clar, en el moment glacial allò estava cobert de gel, que era com un casquet polar. I el moment interglacial és quan allò es desfeia i quan per això augmentava enormement el nivell de les aigües. que el nivell de les aigües a l'augmentar també ens ha destruït molts jaciments arqueològics, sobretot prehistòrics, perquè variava la línia de costa. Si ara imagineu-vos que visquéssim ara imagineu que vingués a un període glacial, que és el que penso que ens podria arribar d'aquí molts milers d'anys, no? Doncs per anar a banyar-nos a la Barceloneta tindríem que caminar quilòmetres, perquè vol dir que el nivell del mar baixaria moltíssim. Ara sí, un interglacial d'aquests que comencen a pujar les temperatures és el que ens està passant ara. N'hi ha illes ja del Pacífic, de la Polinèsia, que n'hi ha gent que els estem evacuant ja, no? N'hi ha ja primers refugiats climàtics perquè les seves illes estan sent cobertes d'aigua. I un dels primers refugiats climàtics no són humans, sinó són animals, els ossos polars. Haureu vist aquestes imatges terribles d'ossos polars que es queden a la deriva amb un iceberg i que tenen la mort assegurada, no? Perquè se'n van cap a oceà endins. I és perquè es desprèn el gel i s'estan quedant doncs, sense el seu territori. Per això cada vegada més els ossos polars, ara ja n'hi ha llocs del món que quan fas un viatge fins allà et diuen si veus un os polar, fota-li un tret abans que t'ataqui. Pues perquè clar, ara hi ha els ossos polars que a vegades s'apropen més a on hi ha població, venen a buscar escombraries, venen a buscar pues, menjar de les botigues, coses així, i clar, són animals que són molt forts, no? Aleshores, és una llàstima veure que aquests animals tenen que canviar el seu hàbitat d'alimentació i que potser tenen l'extinció assegurada pel canvi climàtic i per els problemes que tindran de contacte amb la humanitat. No?
Hola.
Hola.
Aviam que ha sortit el tritó. El tritó és de la família de la salamandra.
A veure,
llavors, bueno, una altra cosa.
Sí.
El cranc autòcton,
sí.
Però com que hi ha aquest altre depredador, no sé si és americà o d'allò, encara n'hi ha.
El cranc autòcton se'l cruspeix precisament al cranc americà. Els crancs aquests que es van portant aquí i que els van deixar anar perquè criessin i que es convertissin en una cosa de recol·lecció i per menjar-nos-els, s'estan carregant els crancs autòctons. I no només els crancs autòctons, sinó, per exemple, n'hi ha també, sabeu, que abans era molt comú que anaves per les Rambles de Barcelona, Rambla Canaletes, i a moltes botigues d'animals i tal tenien les tortugues aquestes de Florida, que eren tortuguetes molt petites i era el típic que la gent regalava pues, amb un nen, no? Perquè tothom es pensava que es quedaria amb aquell tamany tota la vida. I no, les tortugues de Florida es poden fer grandotes i a part són carnívores, no? I què feia la gent? Pues, ostres, se m'ha fet gran i ja no m'hi cap a la peixera. Doncs amb un acte de bona voluntat la gent els portava al riu i els deixaven al riu. Que ha succeït que les tortugues de Florida s'han convertit en una plaga i ara mateix la tortuga autòctona, la tortuga mediterrània, que si aneu a donar voltes per aquí encara la pots veure per alguna bassa i tot això, és molt difícil de veure. La tortuga mediterrània està en perill d'extinció perquè el cranc ha introduït peixos introduïts, doncs les tortugues introduïdes estan acabant no només físicament amb aquestes tortugues, perquè se les poden cruspir, sinó també perquè acaben amb les espècies d'insectes o acaben amb les espècies de plantes fluvials, etc., el que sigui, que menjaven aquests animals, no? I és un veritable desastre. És a dir, que les espècies invasores són un dels grans problemes que tenim també i es converteixen en plagues. Perquè Darwin ja ho va dir, si arriba un animal i està adaptat a aquell medi, com arribi una espècie de fora, però aquí trobi la climatologia idònia, s'extén com la pólvora. Ens està passant també amb espècies doncs, de meduses que no eren de les nostres latituds i que, com està augmentant la temperatura a les nostres mars, venen meduses que estaven adaptades a climes més càlids i ara ja les tenim aquí també. És a dir, que això és unes coses que hem d'evitar, els canvis climàtics sobtats, perquè no només està la dificultat per la nostra supervivència, sinó està també doncs, la dificultat per la supervivència d'espècies endèmiques, d'espècies d'aquí.
Jo en tinc una, aquí davant. que davant, ja en tinc una per tu.
Sí.
He llegit, no sé si és cert o no, que hi ha hagut 5 extincions abans i que se'ns anàvem cap a una sisena. No sé quants anys, mils anys durarà, però en principi és això. Aleshores, perquè et faci una idea, quan es parla d'aquesta extinció, és extinció humana, és extinció total, perquè total sí. Vol dir tornar a començar d'una, jo què sé, de l'aigua, una altra molècula i tornar a engegar el mateix sistema de vida, o si passa això hi haurà un altre sistema. Vull dir, no m'he acabat de fer una idea pictòrica, una idea més clara quan es parla d'aquestes extincions que hi ha hagut abans.
Bé, abans quan us he posat a l'exemple dels filobits i dels dinosaures, això forma part d'extincions que n'hi ha hagut en el passat. De fet, fins ara dèiem que s'han produït 5 grans extincions en el planeta Terra i ara, efectivament, el que vostè deia, anem cap a el que molts diuen la sisena extinció. Aquesta extinció no vol dir que sigui l'extinció de tota la vida, no, és que, per exemple, en el moment dels trilobits es van extingir molts organismes marins, no? Com els trilobits, els ammonits i d'altres, no? I després, doncs, en el cas dels dinosaures, van haver una gran extinció de rèptils, en aquest cas del grup dels dinosaures. Però compte, quan es van extingir els dinosaures, ara fa uns 66 milions d'anys, que van viure els darrers, van sobreviure uns petits animalons que vivien als arbustos, que tenien el tamany de com si fossin musaranyes, molt petitets, que són els ancestres dels actuals primats. És a dir, nosaltres venim d'aquests petits mamífers que vivien allà dins, que entre ells estaven els petits o els primers primats. Clar, en una casa d'apostes, no?, d'aquestes londinenca o d'aquí, si algú hagués apostat en contra dels dinosaures, t'haguessin dit, tu estàs boig, com pots apostar per aquests petits mamífers? Pues sí, els dinosaures teníem totes les de continuar. Però compte, eren molt grans. Per exemple, no tots eren grans, però n'hi havia espècies de dinosaures gegantíssimes. A Argentina, quan hi vaig per allà i treballem amb els paleontòlegs, s'ha trobat el paleotitan, s'ha trobat el titanosaurus, s'ha trobat l'argentinosaurus. Dinosaures que pesaven cadascun 80 tones, entre 80 i 90 tones. O sigui, eren moltíssims elefants junts. I vivien en manades. No és que allò com a les pel·lícules que et surt un dinosaure que és enorme i va solet. No, no, vivien en grans manades. Clar, què vol dir? Que depredaven moltíssim. Molts d'ells eren vegetarians. Aquests grans dinosaures eren vegetarians. Si estaven depredant la natura, estaven canviant el medi. Alhora, s'ha de dir que van començar a haver tota una sèrie d'erupcions volcàniques que va fer que canviés una mica també la vegetació. Cada vegada tenien menys de menjar. Els hi passava una mica com a nosaltres. Però si els hi hagués anat allà a la tele i algun d'ells hagués parlat i li haguessin preguntat, ei, vosaltres us extingireu? Dient, home, que portem aquí molts milions d'anys, som enormes, no tenim rivals, vull dir, de tant en tant ens apareix un tiranosaurus, però bueno, tampoc li fem massa cas, això no ens extingirem. Es van acabar extingint. I no va ser el meteorit, no va ser el famós asteroide que va impactar en la Terra, allò va ser la traca final. Ja anaven o tenien una tendència cap a l'extinció. A l'evolució no vol dir que tu sempre hagis de ser-hi. Sempre pot haver una altra espècie que t'ha de succeir quan no ets el millor adaptat. I és el que els va passar a aquests dinosaures, que tots haguéssim apostat a favor d'ells, però es va produir aquest canvi climàtic, cau a l'asteroide i s'extingeixen i triomfen uns petits animalons que sempre estaven amagats, que tenien hàbits nocturns i tal. Però van començar a evolucionar i van acabar sent nosaltres, d'acord? Què ens passa a nosaltres? Que hem triomfat com a espècie. Estem en tots els continents. Ens hem adaptat a manca d'urpes, a manca d'ullals, a manca d'un abric de pell gruixut com el que té un os polar. Hem inventat amb la nostra tecnologia de tot. Abrics, ganivets, armes per llançar i caçar, etc. Però clar, què ha passat? Que mentre érem caçadors-recol·lectors, durant aquests 7 milions d'anys, tot funcionava molt bé. Vivíem en equilibri amb el medi. En el moment que, per obligació, compte, si no ho haguéssim fet, ens haguéssim extingit, vam esdevenir productors, ramaders i agricultors, hem vist, que us he dit, en 11.000 anys hem fotut un salt immens. Durant 7 milions d'anys van ser moltes espècies d'homínids, però vam mantenir la tecnologia de la pedra. No vam sortir d'aquí. I compte, no érem tontos. Era el que necessitàvem per sobreviure. Perquè més, els Haxabe, que heu vist aquí a les fotografies, són caçadors-recol·lectors i són homo sapiens. Volen viure així, tenen en el medi el que necessiten. Ara, quan això va desaparèixer, el que necessites, et veus obligat a produir. En aquesta producció ho ha canviat tot. La revolució industrial, que va fer falta, perquè evidentment necessitàvem, cada vegada érem més, i necessitàvem que un jersei o una peça de roba no l'estiguis fent a mà, sinó que la necessites fer-la a nivell industrial, doncs això va fer falta, però evidentment tot això té unes conseqüències. Què vol dir? Que ara es parla de la sisena gran extinció. La sisena gran extinció no és l'extinció de l'Homo sapiens, sinó que seria que l'Homo sapiens provocaria una gran extinció d'espècies animals. Això que teníeu posat a la publicitat, que deia la Greta, de que desapareixen cada cert període de temps milers d'espècies animals en el nostre medi, no és una exageració, perquè sempre mirem les espècies més grans, però n'hi ha també espècies d'insectes, fins i tot espècies de microbis que s'extingeixen i, evidentment, animals grans també que s'extingeixen. Jo us he posat diferents exemples d'animals invisibles. Això és quelcom equiparable a les grans extincions que es van produir degut al clima en el passat. Compte, la nostra extinció, el que sí que jo critico és quan diem que la humana serà una extinció diferent a les anteriors. No, la nostra també serà una extinció natural, la d'aquests animals que estem provocant, perquè, compte, els humans som un producte natural. Un asteroide és tan natural com nosaltres, però nosaltres que tenim la capacitat d'escollir, que és una mica el que explico a Dios es con pies de barro, tot això està molt bé, dir que nosaltres som biologia, que ens regim per les lleis de l'evolució, tot això és genial, perquè és així, però compte, nosaltres tenim una capacitat, que és la capacitat de que som vida, però és una vida que escolleix el seu camí. I ja que hem escollit el camí d'altres vegades per poder sobreviure, anem a escollir ara també el camí correcte per sobreviure millor. M'enteneu? És a dir, que per molt que el clima estigui canviant i ara ja serà difícil revertir tota aquesta situació, per molt que n'hi hagin espècies animals que s'han extingit, anem a decidir aturar-ho, perquè si no les coses aniran maldades. I després de la sisena gran extinció, que en provocarem nosaltres de vida d'alguns animals, pot succeir en el futur l'extinció, per suposat, dels humans. Però mai, per el que em preguntaves tu directament, mai serà una extinció de la vida total, perquè sempre quan es van extingir els trilobits va continuar un altre tipus de vida. Quan es van extingir els dinosaures va continuar un altre tipus de vida. I quan ens extingirem nosaltres com a espècie, continuarà la vida. Per això quan diem, anem a salvar el planeta, anem a salvar la vida, no. Anem a salvar-nos nosaltres. El planeta continuarà i l'univers continuarà. El que passa és que continuaran altres bitxos. Per exemple, ens sobreviuran les rates i els escarabats, perquè resisteixen molt bé les altes temperatures, les radiacions, i no ens has d'escandalitzar. És a dir, però compte que en els documentals que ha fet a la Tembro darrerament, una vida en el nostre planeta, no? Per exemple, comença el documental per Txernòbil i es veu Txernòbil, doncs, totes les escoles, ell està, el Sir David Attenborough, als seus 90 i pico d'anys, allà a Txernòbil, i ens ensenya un Txernòbil on estan els hospitals tal com es van quedar quan la gent va fugir, les escoles tal com es van quedar quan la gent va marxar. I clar, veus allò i t'imagines l'extinció de l'espècie humana. Però al final del documental ens diu, ho arreglem nosaltres o el planeta no farà res, el planeta continuarà, perquè ens mostra al final del documental Txernòbil una altra cara, i és que fora dels edificis de Txernòbil la vegetació ha crescut d'una manera brutal, tipus com a la pandèmia, durant la nostra pandèmia, que anaves pel carrer i veies que per les voreres, com no n'hi havia els jardiners i tot això, estaven creixent a flors, estaven creixent plantes. Els animals que ens visitaven, doncs allà a Txernòbil resulta que està ple de cèrvols, està ple de guineus, i són animals que resisteixen bé aquesta radiació i que diuen, ostres, ara no n'hi ha humans, doncs ara hi anem nosaltres, no? Per tant, la vida continuarà. No tindrà que tornar a haver una sopa primigènia perquè comenci un altre cop la vida. Perquè penseu que si un dia la vida es posa a zero, que això passarà doncs, quan, ja us dic, quan el sol rebenti tot això, no? O s'apagui, el tema és de que l'aparició de vida és una cosa molt difícil. És molt casual que apareguin les condicions idònies perquè es devingui la vida. Que aparegués la vida en el nostre planeta va ser molt difícil. Pues, ja que va ser difícil, anem a aprofitar perquè es mantingui. No? És a dir, que això seria l'ideal i si es manté amb nosaltres, doncs molt millor.
Sí, que sigui.
Sí, per això que no patiu, que no ens posarem a zero. No anem a zero. Gràcies.